Passa gairebé un minut de les 9 del matí. Salutacions a aquesta hora de Sara Cruz. A partir d'ara, el primer cafè, com cada dijous, tindrem l'hora del consumidor amb la col·laboració de l'Agència Catalana del Consum. Seguim també amb la pregunta de la setmana dins la secció El pitjor del pitjor, en què la Laura Aznar entrevistarà avui Miquel Juncosa, director de l'ONG obertament que lluita contra l'estigma social dels problemes de salut mental. També presentarem una nova campanya d'estiu impulsada pel Banc de Sang i els últims minuts del programa parlarem amb un membre de l'associació Amics de la Gent Gran per fer una crida a possibles voluntaris de cara a aquest estiu. Abans, però, repassem en titulars les notícies més destacades a aquesta hora. L'expresident francès Nicolas Sarkozy assegura que no ha comès mai cap il·legalitat. En la primera entrevista, després de ser imputat per corrupció i tràfic d'influències, Sarkozy ha afirmat que està profundament sorprès per aquesta imputació perquè mai, diu, no ha estat implicat en cap acte contrari als principis republicans o a l'estat de dret. L'exdirigent francès ha denunciat la instrumentalització política de la justícia, diu, i ha carregat contra els jutges de qui, diu, intenten destruir-lo. Alta tensió, malauradament, a Israel i als territoris palestins continua des de fa dies. L'assassinat d'un jove palestí ha tornat a encendre els ànims. Els veïns dels barris àrabs de Jerusalem creuen que aquest crim és una venjança per la mort de tres adolescents que van ser raptats i després assassinats tres adolescents israelians. Només ahir a la tarda, els enfrontaments entre palestins i la policia israeliana van deixar un balanç de 50 detinguts i 65 ferits més a Jerusalem. A casa nostra, els alumnes de tercer o quart d'ESO hauran de dedicar 20 hores a serveis de la comunitat obligatoris a partir del curs vinent. Ensenyament ha explicat que la nova assignatura es planteja com una acció educativa obligatòria que portarà els adolescents a dedicar 20 hores a un projecte social solidari que els permetrà col·laborar en alguna entitat del seu entorn fent tasques de voluntariat en casals d'avis, també escoles del barri o entitats. I atenció, perquè un equip de Sant Joan de Déu ha aconseguit extirpar un tumor cancerós inoperable a un nen de 5 anys gràcies a una maqueta en 3D. El nen patia un neuroblastoma, un càncer agressiu i dels més habituals en nens des que era un nadó. Els metges havien aconseguit controlar la malaltia durant 4 anys amb tractaments oncològics, però el tumor estava col·locat de tal manera que resultava inoperable. I en esports, dos apunts sobre el Barça, un sobre futbol, i és que tres emissaris del Barça viatgen a Anglaterra per negociar amb el Liverpool el fitxatge de Luis Suárez, i d'altra banda, el Barça de bàsquet, el Víctor Sada i Jacob Pullen no continuaran, sembla, la temporada vinent al Club Laurana.
Vols felicitar la gent que més t'estimes? El sant, l'aniversari, les noces... Qualsevol motiu és bo per sorprendre els teus amb el primer cafè de Ràdio Estel. Escriu-nos al Facebook, envia'ns un mail o deixa el missatge al 93 409 27 77. Deixa el teu nom, a qui vols felicitar, i si vols el seu telèfon perquè el truquem en directe. Felicita els teus amb el primer cafè de Ràdio Estel.
Hola, Carme, molt bon dia.
Hola,
com
què tal?
Estàs?
Ui, quants dies sense veure'ns,
tant,
no?
Mira, el dia que no vinguis no sé què faré sense sortir.
I tant, imagina't.
Què, no? Ui, 4 minuts i mig, sí, cada dia sí. Comencem abans.
I tant, és que som molt ràpids. I tant. Aquí, escolta'm, anem per feina.
Anem per feina.
Anem per feina.
Pim-pam.
Pim-pam, pim-pam.
Aquí hem de felicitar avui, Carme.
Doncs avui és Sant Tomàs Apòstol. El primer que se m'ocut és el Tomàs Molina, no?
Mira, és veritat, ha estat un col·laborador d'aquesta casa molt de temps, oi?
Per això t'ho dic, el Tomàs, esclar que sí, doncs el felicitem des d'aquí, amb molt de carinyo. I recordem, el 1976 anomenen Adolfo Suárez president del govern. 1962, independència d'Algèria.
Carai.
El que dèiem de les independències. 1883, neix Franz Kafka. A Praga.
Home, i tant, el Kafka.
Saps que jo vaig estar a casa seva? No, vaig sèrio, no particularment, sinó perquè vaig estar a Praga. No, però és un museu.
Sí.
I llavors, doncs, pots entrar, vull dir que puc dir, he estat a casa del Kafka. No?
Mira, escolta, no ho pot dir tothom, això.
Exacte.
Jo no puc dir-ho, per exemple.
I dient que Praga és preciós, vull dir, no sols
haver parlat. Sí, oi, tampoc hi he estat, Carme.
És molt maco, és molt maco.
O sigui, aniré al cotxe inglès a veure si m'organitza un viatge a Praga.
Ah, això mateix.
No, això que diu que estan tan barats.
Home,
que,
ara
home,
sí.
Doncs mira.
Pues vinga, aquí som-hi. Bueno, aniversaris. El 1926, Alfredo Di Stéfano, ex futbolista. 1962, Tom Cruise. O sigui, actor.
Carai.
No és...
Aquí, xicos
guapos, home.
Sí, mira, i abans ho parlàvem en les notícies culturals, que el Kevin Costner està a Barcelona.
Home, ja li, aquest matí l'he vist per la tele, no? I vaig anar, eh? Sí, amb la seva actuació.
Sí,
estàs...
Està estupendo, eh?
Està estupendo. Oi, la veritat és que sí. I bueno, tenim aquí unes felicitacions. Una és per Mònica Julià, de part dels seus amics de la Pompeu.
Ai, molt
felicitats,
bé.
Felicitats, Mònica.
I tant, que passi molt bon dia, la Mònica.
Exacte. I després felicitem a Tomàs Vilamajor, en el seu sant, de part dels seus fills, Tomàs i Maria. Doncs tots felicitats.
Tots felicitats.
I tant que sí.
Que tenim alguna cançó per posar avui, no?
Doncs no,
vaja,
no.
Doncs
no
és igual. Cap, ens en pensem una ben xula per demà.
Vinga.
Vinga, demà. Carme, moltes gràcies.
Fins demà, si Déu vol.
Fins demà.
Adéu.
Ràdio Estel.
Els dijous cada 15 dies, el primer cafè de Ràdio Estel, el món de les herències amb el Bufet Rojas. Posem al teu abast tota l'experiència de l'advocada Maria Elba Rojas, especialista en dret successori català. Els dijous, cada 15 dies, el món de les herències, el primer cafè de Ràdio Estel. Més informació a bufeterojas.es.
Cada setmana redescobreix Catalunya Cristiana, la premsa que ens ajuda, ens uneix i ens enforteix. Busca-la a la teva parròquia o subscriu-t'hi trucant al 93 409 28 10. Catalunya Cristiana, el nostre mitjà de comunicació.
Dansa, circ, música, teatre. Del 14 al 27 de juliol, Festival del Tebre Dansa. 200 artistes de 50 països. Cada nit un gran espectacle gratuït. Festival del Tebre Dansa. 10 anys creant i innovant. Segueix-nos a Facebook, Twitter i deltebredansa.cat. Amb la col·laboració de Ràdio Estel.
Vine a les rebaixes de moda d'Hipercor. Els descomptes i els preus no van ser mai tan bons.
Biquinis de dona talles 36 a 50, només 7,99 euros. I samarreta de tirants per dona, 2,99 euros.
Les rebaixes d'Hipercor. Ara, millor que mai.
L'hora del consumidor.
Passant 8 minuts de les 9 del matí, continuem en directe al primer cafè de Ràdio Estel, a l'hora del consumidor. Avui parlem de recomanacions per la compra i l'ús de productes de protecció solar, articles de platja i ulleres de sol. I és que amb l'arribada de l'estiu i la temporada de vacances, les activitats més freqüents són les relacionades, doncs, amb això que us estem dient, la platja, el mar, la piscina, les excursions a la muntanya, les colònies pels nens, etc. És per aquest motiu que és important tenir presents alguns consells a l'hora de comprar i de fer ús dels productes relacionats amb aquestes activitats. Les cremes de protecció solar, els articles de platja, les ulleres de sol i tot el que està relacionat amb les vacances. Parlem de tot plegat amb el senyor Alfons Conesa, director de l'Agència Catalana del Consum. Molt bon dia, senyor Conesa.
Molt bon dia.
Ja ha començat a disfrutar de l'estiu, a gaudir de l'estiu?
Bueno, de moment ens està fent un estiu molt suau,
sí.
Qual també, vull dir, se veieix. Ara, pensem que el sol és un dels fonaments de l'estiu i que, lògicament, tots l'esperem, tots esperem les vacances, el sol, poder disfrutar, ja sigui al camp, ja sigui a la platja, i això comporta una sèrie de previsions.
I tant, i tant. Hem de dir que avui, almenys a Barcelona, a la resta de Catalunya no ho sé, però a Barcelona estem veient la gent passant per aigües.
Sí, però igualment
s'ha de tenir molt de compte el sol. Doncs parlem, si li sembla bé, dels consells a l'hora de comprar i utilitzar productes de protecció solar. A mi, jo tinc una pregunta amb el cap. Els podem fer servir d'un any a l'altre o bé caduquen? Perquè és cert que, així com en molts productes de menjar, veiem la data de caducitat molt, doncs, molt a primera vista, amb els productes solars no passa això, almenys jo no m'hi he fixat. En què ens hem de fixar per evitar problemes com ara, per exemple, les al·lèrgies?
Bé, pensem que els productes de protecció solar són productes cosmètics.
Uh-huh.
I, per tant, tenen una caducitat. I l'hem de mirar quan comprem un producte, aquesta caducitat, doncs, quan és? Principalment per un tema, perquè el producte en si pot ser que no perdi o que no disminueixi d'un any per l'altre la seva qualitat d'una forma específica, que pot ser protector. Uh-huh. El que passa que el propi producte, si hem passat la data de caducitat, pensem que nosaltres ens l'apliquem a la pell i ens podríem tenir risc per la salut, o sigui, a la pròpia pell. Per tant, tinguem cura d'aquesta data de caducitat. D'acord. Pensem que els productes cosmètics en si n'hi han que tenen una vida molt llarga. Uh-huh. Que la vida mínima passa dels 30 mesos. Aleshores, aquests productes, normalment, si els tenim ben conservats i per obrir, o sigui, no els hem començat a utilitzar...
D'acord. Oberts no, per tant...
No, no, d'acord. Per obrir, tancats, uh-huh. Aquest producte aguanta perfectament sense perdre cap qualitat. Fixem-nos en una cosa important, perquè és en el moment en què l'obrim, és quan automàticament l'està en contacte doncs amb l'atmosfera i tot plegat, és quan es pot començar a deteriorar. I aleshores veurem que aquest producte porta un logotip molt curiós, que és un pot. Pura i simplement, doncs, la simbologia d'un pot obert. I en aquest pot obert, en el que és el cos del pot, hi posa un número, que pot ser en mesos o en anys. Vol dir el temps que nosaltres podem mantenir aquell producte i utilitzar-lo obert durant aquell temps. O sigui que això és important, pensar de que hi ha una data de consum en el moment a partir que nosaltres l'hem obert. Poden ser 12 mesos, poden ser 2 anys, pot ser un any, poden ser 6 mesos, el que sigui. Però s'indica un pot dibuixat amb la tapa oberta i en el cos del pot hi posa en mesos o anys el temps que nosaltres tenim per gastar-lo amb tota confiança.
Sap que no m'havia fixat mai a la vida.
Doncs hi és, hi és, hi és. Mirem-ho. Per tant, ara, els que tenen, doncs, hi ha una vida inferior a 30 mesos, aquests sí que hem de mirar la data de caducitat. I aquest és un dels casos, com el cas dels de protecció solar, que ja hem dit, encara que no es deteriorin, però com que la vida és inferior, mirem-ho, perquè ens podrien portar algun problema. Per altre cantó, per exemple, hi ha altres productes que aquests no hi ha data de caducitat. Per què? Perquè el producte no està mai en contacte directe amb l'ambient, com és, per exemple, un esprai. Per tant, hi ha... Després, altres que tampoc porten perquè s'han de consumir doncs completament en el moment en què s'obren, com són, per exemple, monodosis o...
Exacte.
Vull dir que, per tant, hi ha aquestes característiques en funció del tipus de producte cosmètic que nosaltres utilitzem. I una de les coses que sí que hem de mirar, i tu ho has dit abans, el tema de les al·lèrgies. Mirem el llistat d'ingredients que el composen, perquè allà veurem si n'hi ha algun d'ells que ens pot produir alguna al·lèrgia.
Perfecte. Doncs abans de continuar, recordem el telèfon del directe per a totes aquelles persones doncs, que tingueu algun dubte doncs, sobre aquest tema que estem parlant avui, la compra i l'ús de productes de protecció solar, articles de platja i també d'ulleres de sol, que tot seguit en parlarem. Podeu trucar-nos a partir d'ara mateix al telèfon 93-409-2774. D'acord, senyor Conesa, abans de parlar doncs, d'altres productes, com dèiem, ulleres de sol i tot això, què ha de constar l'etiquetat d'aquests productes que ens està dient cosmètics de protecció solar?
Bé, tot això està completament regulat. Hi ha, doncs, el que és la normativa actual a on exigeix que la denominació, el nom del producte, totes les dades del fabricant, des del nom de l'empresa, si és un importador, doncs qui és l'importador, la quantitat que conté aquest producte... normalment ho fan molt en mil·lilitros o en grams o amb el que sigui, a la data de caducitat mínima, una mica amb el que hi dèiem abans, segons el tipus de producte, més de 30 mesos, més de 30 mesos, vull dir, si una vegada obert i tot aquest això ens hi hem de fixar, l'ús, les condicions, com l'hem d'utilitzar. Després, és important també el lot de fabricació, que a vegades, si és molt petit el producte, no s'hi posa en el propi producte, es posa en l'embalatge. Però això, més que res, perquè si tenim algun problema, és una dada que, si tinguéssim de fer una reclamació, donar-la, perquè automàticament ajudem a que, per interès general, es pugui mirar i retirar tot aquell producte d'aquell lot determinat, perquè potser pot ser un problema purament de fabricació. Uh-huh. El país d'origen, si és que no és comunitari, per què serveix el producte, i, com dèiem, no oblidem el llistat d'ingredients, perquè si hi ha algun problema d'al·lèrgies, ho puguem detectar abans i ja no el comprem, i anem per un altre. Pensem que també l'importador, el fabricant o qui sigui, pot afegir altra informació, que és important, que és un telèfon, per exemple, d'informació al consumidor, o una pàgina web on dirigir-se, principalment per si volem demanar més informació, perquè a vegades amb els productes aquests, que els espais són molt justos per posar certa informació, i nosaltres tenim algun dubte o algun problema que ens fa patir, podem dirigir-nos. Pensem de que això ho fan molts fabricants o molts importadors perquè hi ha un tema que és important i que l'hem de tenir en compte de cara a les empreses. Més informació, a més que dona seguretat i garantia al consumidor, el fidelitza. I, per tant, sempre és d'agrair que nosaltres tinguem un altre punt més per poder-los informar.
Ha dit pot, per tant, no és obligatori, indicar l'etiquetatge. Sí que ho és.
No. El que he dit de que hi ha fabricants o hi ha importadors que poden...
Poden, exacte, però no estan obligats.
No, això no.
I quina és la nostra responsabilitat, senyor Conesa, com a consumidors, quan anem a comprar un producte de protecció solar?
Bueno, clar, el primer de tot és veure quin producte necessitem, mirant-se exactament el que el mercat ens ofereix i veure aquells que s'adequen més a la nostra pell, a la nostra situació, aquells que poden ser en funció també de el que estarem exposats en el sol, si ha de ser una protecció més alta o més baixa. Pensem també a llegir-nos bé les etiquetes per mirar totes les seves propietats i el que dèiem al llistat corresponent. Comparem preus. Quan tinguem tota aquesta informació, triem aquell que s'adequi més a les nostres necessitats. I si tenim dubtes, normalment, en qualsevol establiment, que veiem cosmètics, hi ha professionals que ens poden orientar i que ens poden ajudar a fer aquesta tria. I una d'aquelles coses que hem de dir sempre, perquè encara que tots ho sabem, que és el nostre deure fer-ho, a vegades ens oblidem, que és factura, tiquet, sempre demanar-lo. Ells tenen l'obligació de lliurar-nos-lo, però, si no, demanar-lo, perquè és la nostra garantia si hi hagués qualsevol problema, qualsevol reclamació.
I també ser molt conscients a l'hora de prendre el sol, que a vegades ens exposem moltes hores.
Aquesta és bàsica, i veure i triar molt les hores, perquè hi ha unes certes hores que el sol pots estar-hi més exposat i no és tan deta i tan fort com aquell, amb unes hores determinades del migdia, primeres hores de la tarda, que verdaderament s'ha d'anar molt amb cura.
I tant.
Un barret, una sombrilla, vull dir...
De tot,
una
hem d'anar a la platja ben equipats.
Sí.
Doncs mira, ara que parlem això, pel que fa als articles de platja, a mi m'agradaria saber quina és la informació que podem exigir també en l'etiquetatge per un ús correcte i segur, per saber què hem de fer en cada moment en aquests articles.
Bé, com amb tots, el primer de tot és nom del producte, explicació de quin és el producte, qui el fabrica, qui l'importa, tota aquesta informació és important. I molt important la descripció, perquè pensant que els articles de platja n'hi ha molts i de molts tipus, principalment aquests productes que fem servir, o sigui per jugar o per ajudar a la flotabilitat. Des de les bombolles, els braçalets, els xurros aquells llargs que els s'hi agafen, tal, tot això és important. Per tant, i normalment tots tenen l'obligació, això sí, d'anar acompanyats de les instruccions d'ús, perquè sapiguem per què serveix. Vull dir, si és una bombolla, se me l'han de posar. No ens han de posar al front, si ens han de el nano l'ha de portar a darrere, doncs, a l'esquena, a la part baixa, més aviat cap a la capa, entre espatlla i culet.
Sí, exacte.
Vull dir que, per tant, no ens ho posem al cap. Vull dir que, per tant, i amb això hi ha altres coses que potser aquestes són més complicades, perquè s'han d'inflar, per exemple. Esclar, si hem d'inflar, hem de saber exactament que s'ha d'inflar tot. I això ens ho han d'advertir. No allò només de que s'infli una miqueta. No, tots, perquè tenen diferents, a vegades, compartiments estancs, per dir una cosa, que s'infla per parts, doncs que no en pot quedar cap sense inflar. Llavors, per exemple, hi ha d'altres que sí, que ho poden utilitzar els nanos, però que hi ha d'haver-hi una certa vigilància d'un adult. Per tant, això s'ha d'avisar, si s'ha d'utilitzar amb la supervisió de l'adult. Amb quina edat està recomanat? I moltes vegades també el pes que ha de suportar. I un altre tema important, són una vegada productes que guardem d'un any per l'altre. Doncs, amb quines condicions d'emmagatzament? Perquè si és un producte infable i a la millor el deixem de qualsevol manera, a l'any següent, quan el tornem a estar amb tota la il·lusió d'anar a l'aigua, allò no serveix. Vull dir que, per tant, tinguem cura de totes aquestes coses.
Molt bé, abans de continuar, us recordem que estem parlant de les recomanacions per la compra i l'ús de productes de protecció solar, articles de platja i ulleres de sol. Si ens voleu trucar, podeu fer-ho 93 409 27 74. En referència, senyor Conés, això que ens estava explicant de les joguines de platja, per exemple, cubells, també pales, pilotes, estels, etc. L'etiquetatge, en aquest cas, ha de contenir alguna informació específica? Perquè suposo que el ser per nens ha d'anar amb més
cura. A part de tot el que més o menys ja hem dit, doncs des de l'edat, qui ho fabrica, l'importador, l'ús, tal, tot plegat, hi ha un aspecte molt important que ha d'anar-hi sempre, que és la certificació CE, la certificació doncs, que és un producte que està, doncs, que comporta el que és les especificacions que marca la Unió Europea. Per tant, és un producte certificat CE i això és bàsic i important. Pensem que hem parlat del tema de flotadors, però hi ha altres joguines també de platja, joguines nàutiques, que sembla que són flotadors i no ho són. Per tant, aquestes no es poden utilitzar com a seguretat, sinó que es poden utilitzar sempre que l'infant toqui de peus a terra, per exemple, o que estigui vigilat per un adult. Vull dir, tinguem en compte que una cosa és els braçalets doncs, que posem en el braç, i que sempre han d'anar en el braç, no enlloc més, en el braç perquè els ajudi doncs, a estar a l'aigua i començar a nedar i totes aquestes coses, i l'altra és una joguina que no té doncs, la guant ni la seguretat que pot tenir això. Per tant, s'han de vigilar. I, per exemple, com tu parlaves d'estels i hi ha també altres joguines voladores, hem d'anar molt al tanto per no jugar-hi en llocs que hi hagin línies elèctriques a prop, perquè podríem tenir doncs, un problema, no només nosaltres, sinó produir-lo a altres persones.
Tornant a aquest tema que ens comentava, senyor Conesa, flotadors, suros, bombolles, armilles, cinturons, etc., és a dir, ajuts a la flotació pels nens, quina informació han de proporcionar en aquest etiquetatge?
Bé, o sigui, tal com hem dit, amb tots els productes hi ha d'anar-hi la certificació CE. Aquesta és bàsica. I, lògicament, com dèiem, també tots els advertiments. Com dèiem, sota la supervisió d'un adult, que si és, per exemple, doncs, un producte determinat i que hem parlat doncs, de la bombolla doncs, més o menys es posava, o dels braçalets que han d'anar al braç, la indicació de portar només a la zona doncs, determinada, com és la zona del braç o a l'esquena, que són productes que són de protecció, però que no poden assegurar, no protegeix davant del risc d'ofegament. Vull dir que, per tant, ajuden, aguanten, però que s'ha d'estar a l'aguait i els adults ho han de vigilar.
No,
i també, com també em sembla que ho explicava, a part de l'edat, el pes. Perquè segons quin tipus doncs, de flotador, doncs, segons el pes que tingui i envergadura que té el nano i l'edat, serà insuficient. Per tant, tot això s'ha de tenir en compte. Pensem que, lògicament, totes els productes doncs de flotació han de complir la norma europea, la UNE. Vull dir, hi ha una determinada i l'han de complir.
Ja no només pels productes, sinó també suposo que l'establiment on els comprem, no, senyor Conesa?
Sí, lògicament...
Hem de tenir en compte algunes recomanacions.
Sí, pensem que normalment són establiments que són especialitzats i que, per tant, podem demanar assessorament a aquelles persones que ja veiem, doncs, que diuen, no, productes nàutics, anem allà. Les persones que estan atenent allà saben, coneixen perfectament els productes que tenen i per l'ús que els necessitem ens poden donar tota l'orientació suficient perquè en puguem treure el major rendiment i no ens sigui no un ajut, sinó un risc. Per sí. Tant, assessorem-nos, preguntem, aquell, donem les dades de pes, alçada, l'edat del nano, tal, i tot plegat, que tot això ens ajudarà. Després, vull dir, lògicament, quan comprem, tant com dèiem, tiquet, factura, i si hi ha algun problema, o tenim qualsevol tema que no ens han solucionat o que hàgim de reclamar, pensem que tots els establiments, tots, tenen fulls de queixa, reclamació i denúncia, amb la qual vol dir que podem fer la queixa corresponent, ens han de contestar amb l'espai d'un mes, i si no ho fan, podem anar a un organisme de consum, una oficina municipal d'informació al consumidor, una oficina comarcal d'informació al consumidor, la pròpia Agència Catalana de Consum o amb una associació de consumidors. I si comprem amb un establiment que estigui adherit a l'habitatge de consum, tindrem encara més garantia i seguretat de que si hi ha un problema el solucionarem.
Exacte, doncs ja queda dit, eh? Si li sembla bé, parlem de les ulleres de sol no graduades, que a mi és un tema que m'encanta, perquè sempre porto unes ulleres de sol, jo. No. Sempre.
Dichosa de tu, que no les necessites graduades.
No, això és cert, això és cert. Són un complement fantàstic per l'estiu, com dèiem, però quines exigències mínimes han de complir les ulleres de sol comercialitzades a la Unió Europea? Perquè jo me n'he comprat algunes d'aquestes, podríem dir així, una mica barates, i he de dir que em marejo, M'arribo a marejar i això és fatal,
És que pensem un tema important. Per què comprem i per què ens posem les ulleres de sol? Per protegir-nos dels raigs solars.
Sí.
Això és important. Per tant, protecció... Què vol dir? Que ha de tenir uns requisits els vidres que ens protegeixen. Per tant, el millor és consultar el nostre òptic, consultar i que ens recomani aquelles que tenen la protecció que nosaltres necessitem. Han de tenir, lògicament, el marcatge CE, que vol dir que ha estat sotmeses a un control... tot precisament els vidres, a part de que ens pot donar el grau de protecció que nosaltres necessitem, perquè pensem que ha d'eliminar doncs els raigs ultraviolats, i per tant, com més alta sigui aquesta protecció, millor, perquè no tinguem problemes a la vista. Mirem també les ulleres que comprem, perquè les ulleres que quan les podem veure i, a més, vull dir, si són d'aquelles que es venen així, doncs, de qualsevol manera, veiem que són molt maques, però que resulta que hi pot haver-hi uns caires vius, hi va haver-hi alguns llats, hi va haver-hi coses que et poden produir problemes, no ja només a la vista, sinó en la pròpia pell. Per tant, que assegurem que hi ha la neutralitat òptica, el que necessites tu, que no tinguin... els vidres cap mínima graduació. Ha de ser òptica, perquè si, o sigui, la neutralitat total, perquè si no et poden produir problemes de marejar-te...
Sí, sí, a mi m'ha passat i li prometo,
Mirem bé el fullet informatiu i l'etiqueta que el fabricant ha de posar, les característiques d'aquestes ulleres, ens han de posar el grau de protecció contra les radiacions ultraviolades i... advertències dels riscos, si no les hem de portar. Una de les coses que no hem de fer és adormir-nos amb les ulleres posades.
Mentre prenem el sol?
Mentre prenem el sol.
Per què això?
Allò de prendre el sol amb les ulleres i que vagin arribant contínuament els raigs és perillós.
Perquè...
Si les ulleres no són bones.
D'acord.
No són bones. Per què? Perquè no protegeixen res. Al contrari, tenim un problema que és que aquell vidre fosc... ens dona la sensació que ens protegeix. Però el que fa és que, a més, com que veiem menys, dilatem la pupila. I llavors els raigs que venen encara entren millor i encara ens porten més problemes i més riscos a la nostra visió. Per tant, per això és important que les ulleres siguin unes ulleres completament contrastades, completament garantides, que la protecció s'ha fet.
Ja estem a punt d'acabar, però recordem per tots aquells oients doncs, que vulguin fer alguna pregunta curteta al telèfon del directe 93-409-2774. Senyor Conesa, quins perills poden ocasionar les ulleres de sol que no presenten aquest marcatge de CE que ens està explicant?
Bé, aquestes ulleres doncs, que les comprem a vegades perquè o són molt barates o perquè no hi hem pensat i tal, donar molta cura, en primer lloc, un aspecte de qualitat. La durabilitat segur que és inferior amb unes ulleres que nosaltres hem comprat amb una òptica, recordeu, aquella que nosaltres anem i que ens han aconsellat. Però hi ha el tema que són ulleres que hi falta el filtre ultraviolat. Uh-huh. És el que dèiem, la coloració fosca no és suficient, hi ha d'haver-hi el filtre, perquè si no els ratxos passen igualment i encara, a més, amb la pupil·la dilatada, és pitjor el remei que l'enfermetat. El tema que dèiem abans, la neutralitat. Per què? Perquè quan hi ha graduacions residuals, ens poden produir, i tu ho has dit,
sí, sí,
marejos, mal de cap, vull dir que efectes secundaris que no són bons.
Jo li faré cas, senyor Conesa, a partir d'avui. Li prometo que no em compraré cap ulleres que no siguin...
I pensem una altra cosa important, que moltes vegades anem amb els nanos i ens demanen unes ulleres i comprem unes ulleres de qualsevol manera pitjor.
Menys encara.
Perquè els nanos no tenen cura tampoc, ells, i és lògic, de tenir aquesta previsió de posar-se-les. I aleshores, en comptes d'ajudar-los, el que els hi podem provocar és mal a la vista.
Molt bé, doncs prenem bona nota de totes aquestes recomanacions que ens ha donat el senyor Conesa, director de l'Agència Catalana del Consum. Gràcies per acompanyar-nos un dijous més. Abans, però, recordem doncs, més dades on podem fer doncs, més consultes sobre els temes que ens preocupin a l'hora de consumir. Com a consumidors podem entrar a la web www.consum.cat, també la pàgina del Facebook de l'Agència Catalana del Consum, el compte de Twitter @consumcat i també el 012.
I tant que sí, i allà estarem disposats a poder ajudar amb tot el que a nosaltres ens sigui possible.
Molt bé, doncs moltíssimes gràcies, senyor Conesa, director de l'Agència Catalana del Consum, i l'esperem dijous vinent.
Gràcies a vosaltres i fins dijous que ve, si Déu vol.
Bona setmana.
Estàs escoltant el primer cafè de Ràdio Estel. Prepara't per viure una nova aventura. Cada dissabte a partir de les 10 del matí la immersió comença a Ràdio Estel i Ràdio Principat. A tota costa, tot sobre el submarinisme, viatges, concursos, busseig... A tota costa, els dissabtes a partir de les 10 del matí, dirigit i presentat per Miquel Mercadal.
Ràdio Estel i Catalunya Cristiana celebren el seu aniversari amb un viatge a Roma del 15 al 19 de setembre, presidit pel cardenal Lluís Martínez Sistac, i on assistirem a l'audiència amb el papa Francesc. T'apuntes a un esdeveniment històric? Per només 595 euros, que inclouen el ferri Grimaldi, anada i tornada, hotel de 4 estrelles, pensió completa, trasllats i visita. El club més amics et porta a l'audiència del papa Francesc. Apunta-t'hi. Més informació al 93-409-2770.
Dani Rovira, hay algo importante que tienes que saber.
Uy, dime, ¿qué?
Que en las rebajas del Corte Inglés tienen hasta un 60% de descuento.
¿Un 60%? Pues si los precios ya eran buenos, imagínate ahora.
Y además ya sabes que si no quedas satisfecho, te devuelven el dinero.
Pues claro, Clara, que estamos hablando de las rebajas del Corte Inglés, las que más nos gustan.
Aquest diumenge obrim.
Un servei com vostè es mereix. Habitacions confortables, sala de conferències ideal per a trobades empresarials, ambient agradable enriquit per l'entorn natural i una bona cuina de mercat. Tot això i més ho trobareu a l'Hotel Santuari, al costat de l'Església del Sant Crist de Balaguer. Més informació a www.hotelsantuari.com i al telèfon 973 44 64 44.
Ràdio Estel.
És el pitjor, de lo pitjor, de lo pitjor que tenim en aquest país. Get up, stand up. Stand up for your right.
Aquesta setmana us preguntem si creieu que la societat discrimina les persones amb trastorns mentals. Justament per tenir més dades al respecte, parlem avui amb Miquel Juncosa, director d'Obertament. Aquesta organització neix amb l'objectiu de lluitar contra la discriminació i l'estigma envers les persones que pateixen alguna problemàtica de salut mental. Bon dia, Miquel.
Hola, bon dia.
Moltes gràcies per atendre'ns.
Gràcies a vosaltres per convidar-nos.
Miquel, en primer lloc voldríem saber quines accions dueu a terme per tal de complir aquest objectiu.
Bàsicament, nosaltres fem dues coses. La primera és fomentar l'activisme en primera persona, és a dir, de persones afectades per un problema de salut mental. Volem que elles mateixes agafin les regnes del projecte i diguin que ja n'hi ha prou de ser discriminats. I, per altra banda, el que fem és fer campanyes de comunicació perquè la gent sàpiga realment que les persones amb problemes de salut mental són estigmatitzades i que no hi ha dret de que sigui això, perquè les persones amb problemes de salut mental són persones normals i corrents, com la resta de la societat.
Fins a quin punt l'estigma social que pateixen els afectats per algun trastorn mental pot obstaculitzar la seva recuperació?
De fet, l'estigma el que fa és limitar la vida de les persones a tots els nivells. Moltes persones amb problemes de salut mental estan sotmeses a l'estigma diàriament, des de l'accés a l'habitatge, a l'educació, fins i tot a tenir relacions socials i familiars estables. Per culpa de l'estigma, tot això està limitat, no? I això limita molt, molt, molt les capacitats de recuperació de les persones afectades. Pensem que, per exemple, a l'hora de trobar feina, les persones afectades es troben amb problemes, amb obstacles desproporcionats a l'hora de trobar-ne.
Dilluns, quan vam introduir el tema de la setmana, Miquel, vam parlar d'Alerta Estigma, un programa de la vostra organització que adverteix els mitjans i les institucions quan donen notícies que fomenten estereotips en el camp de la salut mental. En el seu primer any, aquest programa ja ha rebut més de 50 denúncies. Nosaltres volem saber, Miquel, si recordes algun cas que exemplifiqui l'estigmatització i el vincle que a vegades els mitjans creen entre malaltia mental i violència.
Aquest és el cas més típic, no? No l'únic, però sí el més típic. La veritat és que és una tasca de l'equip Alerta Estigma demostrar que no hi ha vincle entre salut mental i violència i que, per tant, els periodistes, quan en algun cas de violència pues juguen amb si la persona que ha fet l'acte violent té o no té un trastorn mental, la veritat és que no entenem per què, perquè no té res a veure i ens estranya molt, no? I és una de les coses que fa l'equip Alerta Estigma.
Miquel, moltes gràcies. Miquel Juncosa, director de la ONG Obertament, per haver-nos atès. Un plaer parlar amb tu.
Gràcies a vosaltres.
Que vagi molt bé. Per avui ens acomiadem recordant-vos que podeu seguir votant al nostre web www.radiostel.cat. La pregunta que us hem plantejat aquesta setmana i que és: creieu que la societat discrimina les persones amb trastorns mentals?
Vols donar el teu punt de vista pel pitjor del pitjor? Entra a radioestel.cat i vota a favor o en contra. O envia un mail al primercafe@radioestel.cat i dona'ns la teva opinió.
Ràdio Estel.
Els bons sibarites tenen una cita cada dissabte a les 11 del matí a Trotamundos, amb Miquel Mercadal, el programa de la bona gastronomia, els bons vins, les millors denominacions d'origen i les destinacions més recomanables per convertir el teu temps lliure en un record inoblidable. Cada dissabte d'11 a 1 del migdia, Trotamundos a Ràdio Estel, amb Miquel Mercadal.
Si sa vols estar, a la consulta del doctor Pros has d'anar. Una consulta mèdica amb un gran equip humà que t'escoltarà i t'ajudarà a millorar la teva salut. Des dels més petits fins als avis de la casa, tots hi trobareu un espai de salut. Cuidem de vosaltres amb teràpies i medicines naturals, sense efectes secundaris. Doctor Miquel Pros, a Barcelona, carrer Muntaner 551, telèfon 93 212 1504 i a Girona, enmig la natura, a Solius, Santa Cristina d'Aro.
Emporta't a casa les millors ofertes d'Hipercor.
Ara tens un 3x2 en més de 1.500 articles.
Així, si t'emportes 3 paquets de 12 llaunes d'una selecció de cerveses, només en pagues 2.
Acostuma't als nostres bons preus a Hipercor i també a hipercor.es.
No es permet la venda de begudes alcohòliques a menors de 18 anys.
Falten en punt 20 minuts per arribar al punt de les 10 del matí i aquesta hora arriba el punt curiós que ens feia molta il·lusió, Laura Aznar.
Doncs sí, Sara, tu t'agrada molt riure?
Sí, tant. És que passem el dia rient aquí.
Ens passem el dia rient. Doncs tu saps el que passa al nostre cervell quan riem?
Explica'm-ho.
Un recent estudi afirma que el riure provoca unes zones cerebrals similars a les que tenim quan fem meditació. L'estudi dut a terme per l'Escola de Medicina de la Universitat de Loma Linda, a Califòrnia, als Estats Units, va incloure una petita mostra de 31 voluntaris, les zones cerebrals dels quals van ser monitoritzades mentre veien vídeos sobre tres temàtiques: humor, espiritualitat i terror. L'examen dels resultats va determinar que els vídeos humorístics produeixen un alt nivell d'ones gamma, que són les mateixes que provoquen l'exercici de la meditació, segons han determinat els investigadors. Els vídeos espirituals estimulaven les zones cerebrals alfa, anàlogues a les quals es produeixen mentre dormim o estem en repòs. Finalment, els vídeos de terror provocaven ones cerebrals planes, com quan una persona es troba en una situació en la qual no desitja estar.
Carai, doncs hem de riure
més. Molt interessant,
més.
Això, eh?
Escolta, ara et faig una pregunta. Què fas el 10 de juliol, Laura?
El 10 de juliol no tinc previst massa cosa.
Doncs mira, saps què has de fer? Entrar a la nostra web www.radiostel.cat, deixar les teves dades, clicar en un banner que surt a la part de dalt de tot, que hi ha una sèrie de concerts, i pots apuntar-te al concert que es fa el 10 de juliol del Polanca, que és l'últim dels concerts pels quals tenim entrades, una entrada doble, què et sembla?
Ja, em sembla perfecte. Doncs... Vens amb mi?
I tant.
Perfecte.
A veure si ens toca, clar.
Va, aviam si ens toca.
És del Festival dels Jardins de Pedralbes, ens estan recordant.
Perfecte.
Vinga, doncs, apuntem-nos-hi.
Molt bé.
T'agrada la bona música? T'agraden els bons programes? Si Ràdio Estel t'agrada, busca'ns també a les xarxes socials. T'encantarà seguir-nos. Tornen les trobades d'animadors de cant per la litúrgia a Montserrat. Aquest estiu, els directors seran Montserrat Lloberes, del 28 de juliol al 2 d'agost, Eduard Vila, del 4 al 9 d'agost, i David Hernández, del 18 al 23 d'agost. A totes les trobades, la ponència Els cristians, testimonis de Jesucrist, a càrrec de Bernabé Dalmau, monjo de Montserrat. Allotjament a l'hostatgeria del monestir. La trobada general serà els dies 25 i 26 d'octubre a Castelló de la Plana. Inscripcions fins al 5 de juliol. Més informació al 93 877 77 66 i a trobadescan@abadiamontserrat.net.
Catalunya Cristiana és el teu setmanari amb tota la informació d'Església que t'interessa. Aquesta setmana, colònies per tothom. Entitats d'Església organitzen activitats d'estiu per infants sense recursos. No et quedis enrere. Informa't de la nostra actualitat amb Catalunya Cristiana. Demana-la a la teva parròquia o subscriu-t'hi al 93 409 27 70 i també des de catalunyacristiana.cat.
Vine a les rebaixes de moda d'Hipercor. Milers d'articles amb uns descomptes i preus que no s'han vist mai.
Samarretes d'home per 2,99 euros i banyadors d'home per 7,99 euros.
Les rebaixes d'Hipercor. Ara, millor que mai.
Ràdio Estel.
Comunica't amb el Primer Cafè per correu electrònic elprimercafe@radioestel.cat, Facebook i Twitter del programa @primercafeestel i per telèfon al 93 409 27 74.
Són en punt 3:15 del matí. A aquesta hora volem parlar d'Amics de la Gent Gran, una organització de voluntariat que treballa per millorar la qualitat de vida de la gent gran. La seva missió és lluitar contra la soledat, sobretot, i la marginació social de les persones grans mitjançant l'acció de voluntaris i voluntàries que els acompanyen i, per tant, també la sensibilització de la societat. Avui volem parlar d'Amics de la Gent Gran amb l'Àlex Gutiérrez. Ell és responsable, doncs, precisament de sensibilització i també de premsa. Molt bon dia, Àlex.
Hola, molt bon dia.
Doncs bé, ens posem en contacte amb vosaltres, sobretot perquè sabem que durant aquestes dates, sobretot, molta gent gran doncs pateix això que estem parlant, no? L'abandó de molta gent, perquè doncs potser marxem de vacances, etc. I crec que volíeu fer una crida doncs per buscar voluntaris, per formar part de la vostra associació.
Doncs efectivament, al marge de que durant l'època de l'estiu és doncs, quan s'accentua més aquest sentiment de soledat i d'aïllament a les persones grans, doncs que pateixen aquesta soledat no desitjada, no volguda, doncs en els darrers mesos hem pogut comprovar que han arribat diverses peticions de persones grans doncs demanant això, precisament el suport i la companyia d'una persona voluntària. I en els darrers mesos doncs hem arribat a aquesta xifra de 50 persones grans que ara per ara necessiten la companyia de persones voluntàries. I és per això que hem fet aquesta crida urgent de voluntariat a tots els districtes de Barcelona, a tota la població de la ciutat, perquè doncs, es decideixin a fer voluntariat amb nosaltres i ajudin aquestes persones grans doncs, a trencar amb la seva soledat.
Àlex, per fer-nos una idea, en quines línies treballeu doncs, per tota aquella gent que ens estigui escoltant i vulgui formar part doncs, de l'associació d'Amics de la Gent Gran? No sé, de dir, doncs, a mi m'agradaria treballar no sé, acompanyant algú o potser agafant els telèfons, el que sigui, no? Quin tipus de voluntaris necessiteu?
Doncs ara per ara el que necessitem és voluntaris que estiguin compromesos amb les persones grans i que vulguin col·laborar fent acompanyaments a domicili, que és el programa principal o un dels programes principals d'Amics de la Gent Gran. És acompanyar persones grans que es troben soles i que viuen als seus domicilis i que a través d'aquesta companyia, a través d'aquesta escolta, aquest caliu humà, aquest suport, aquest escoltar, perquè moltes vegades doncs, aquestes persones grans doncs, necessitem molt que les escoltem, doncs a través d'aquest suport doncs, podem arribar a canviar molt les circumstàncies i la vida d'una persona gran. I això és el que necessitem ara per ara, Amics de la Gent Gran, que persones grans estiguin disposades a donar una part del seu temps a ajudar aquestes persones grans. I concretament doncs, en aquest programa d'acompanyament a domicili el que es necessita és dues hores un cop per setmana acompanyar aquestes persones grans, visitant-los al domicili i fent-los aquest suport, és a dir, ajuda, companyia i caliu humà.
Molt bé, Àlex, des d'aquí animem a totes aquelles persones doncs, que s'animin, perquè sempre es vol ajudar els altres. Ja per acabar, Àlex, que ens està acabant el temps, Àlex Gutiérrez, responsable de sensibilització i de premsa d'Amics de la Gent Gran, com podem col·laborar amb vosaltres? Ens pots donar alguna pàgina web, algun telèfon on ens puguem dirigir?
Doncs per fer-se voluntari, únicament, doncs, per exemple, s'han de inscriure a les properes sessions informatives que organitzem, que tindran lloc els propers 10 i 22 de juliol a les 6 de la tarda a la seu d'Amics de la Gent Gran a Barcelona, que és el carrer Grassot número 3. I ho poden fer ja sigui per telèfon al 93 207 67 73, o bé a través del web www.amicsdelagentgran.org a l'apartat de vull fer-me voluntari i voluntària.
Suposo també, Àlex, que totes aquelles persones doncs, que per temps no puguin ajudar-vos també poden fer algun donatiu econòmic.
Doncs efectivament, qualsevol ajuda és benvinguda, sigui quina sigui, ja sigui a través de temps, com és el cas de les persones voluntàries, ja sigui a través de donatius econòmics. I a través d'aquesta web que he comentat abans, www.amicsdelagentgran.org, doncs ens poden fer arribar doncs els seus donatius i el seu suport econòmic. També ho poden fer a través d'un missatge, una cosa tan senzilla com un missatge de mòbil, un SMS, i ho poden fer enviant la paraula amistat al 28014 i així faran un donatiu íntegre d'un euro amb 20 cèntims.
Molt bé. Si et sembla bé, Àlex, com que hem donat moltes dades, recordem sobretot la pàgina web, doncs, perquè tota aquella gent també que vulgui saber més, ja no només doncs, per fer-se voluntari, sinó doncs, més sobre Amics de la Gent Gran, és www.amicsgentgran.org. Moltíssimes gràcies.
Amicsdelagentgran.org.
Exacte, sí, amicsdelagentgran.org. Doncs moltíssimes gràcies. Gràcies, Àlex Gutiérrez, responsable de sensibilització i premsa. Esperem que molta gent s'adhereixi a Amics de la Gent Gran.
Ho esperem. Gràcies a vosaltres per la vostra difusió, que també és una manera d'impulsar aquesta causa.
Doncs gràcies, Àlex, i molt bon dia.
Molt bon dia.
Estàs escoltant el primer cafè de Ràdio Estel. L'opinió dels experts, l'actualitat del moment, les notícies d'Església nacionals i internacionals. Troba-ho tot a radioestel.cat per connectar amb la informació del moment, siguis on siguis, des de l'ordinador, el mòbil o la tablet. www.radioestel.cat, el teu portal, la teva informació. Viatges del Club Més Amics t'estan esperant. Del 4 al 14 d'octubre, Cuba, amb visita a la Verge de la Caritat del Cobre i una ruta cultural en homenatge als indians. Per més informació, truca al 93 409 27 70. Al Club Més Amics, volem amics com tu. 93 409 27 70.
Ràdio Estel.
Aquest estiu t'acompanyem a la platja, perquè ara que tindràs més temps, segur que pots aprofitar-lo per donar sang. No t'ho pensis més i vine. Gaudeix de l'estiu i ajuda'ns a salvar vides. Al web donarsang.gencat.cat podràs saber quan i on pots donar sang aquestes vacances.
Aquest estiu t'acompanyem a la platja. Aquest és el lema de la campanya que el Banc de Sang ha activat per animar la donació durant els mesos, sobretot de juliol i d'agost. A partir del passat 1 de juliol s'han organitzat campanyes extraordinàries en 57 municipis del litoral català on hi ha instal·lats punts especials de donació de sang. Per parlar d'aquesta campanya els últims minuts del programa El Primer Cafè de Ràdio Estel ens acompanya en directe l'Anna Albert, ella és promotora del Banc de Sang. Molt bon dia, Anna.
Hola, bon dia.
Gràcies per atendre'ns en directe. Explica'ns una mica el motiu d'aquesta campanya. Em sembla que a l'estiu les donacions de sang baixen en un 30%, oi? I en canvi, doncs, clar, evidentment es mantenen les necessitats de sang als hospitals.
Realment, o sigui, tenim calculat que és aproximadament un 30%, perquè penseu que deixem d'anar-hi a universitats, escoles, empreses, per motiu de les vacances, baixa de més aquest 30%, i clar, les necessitats es mantenen, els malalts no fan vacances i es mantenen sobretot especialment les necessitats de plaquetes i de glòbuls vermells del grup seronegatiu i en general de tots els grups sanguinis.
Per tant, suposo que aquest que estàs dient, el seronegatiu, és el, bé, la sang més necessària, podríem dir-ho així.
A veure, no és la sang més bona, però sí la més necessària, perquè, a veure, com tenim pacients de tots els grups, necessitem donar-nos a qualsevol grup sanguini. El seronegatiu té la peculiaritat que pot donar-li a tothom i només pot rebre de si mateix. Això fa que en casos d'urgències, per exemple, es tingui que transfondre el seronegatiu.
Anna, quins requisits es necessiten per donar sang?
Pues, tres requisits. Un d'ells és l'edat, tenir entre 18 i 65 anys. L'altre és fer un pes mínim de 50 quilos. I la tercera és que no cal venir en dejú. En contra del que pensen algunes persones que ho comparen amb una analítica i venen en dejú, aquí han de venir esmorzats o dinats i aproximadament havent fet el temps de la digestió. Tampoc cal fer un àpat molt més gran pel fet d'anar a donar sang, sinó el que habitualment prenem.
Em sembla que també si es tenen malalties autoimmunes tampoc et pot ser donar, no? I és així?
Mira, fem normalment quan expliquem el tema de la donació de sang, demanem a la gent que si tenen algun dubte sobre alguna medicació, sobre alguna malaltia, sobre una intervenció, que si us plau li preguntin als metges que sempre van en les unitats mòbils. Sortir del dubte són 5 minuts. I si podem donar, perquè a vegades hi ha gent que pensava que tenint el colesterol alt doncs no podria donar sang, i sí que es pot donar sang i no li perjudica ni a ell com a donant ni a la persona que la rep. Pues, si pot donar-la, estàs ajudant a salvar 3 vides.
Per tant, davant del dubte, val més preguntar i fer-se...
Val més preguntar-ho. Sí, perquè hi ha molts motius d'exclusió, però hi ha també un gran número de lo que a vegades pensem popularment que no podrem donar-la i sí que ens permeten donar sang.
Per fer-nos una idea, cada dia es necessiten unes 1.000 donacions de sang per fer front a les necessitats bàsiques de les quals estàs parlant. Hi ha uns 50 nens també o nenes que necessiten sang per recuperar-se d'una malaltia. Quantes donacions hi ha realment? Per fer-nos una idea general.
Depèn dels dies. Penseu que nosaltres, entre tots els companys que ens encarreguem de la promoció a les 4 províncies, intentem poder programar campanyes per arribar a aquestes 1.000 donacions aproximadament diàries que necessitem.
El 40...
I a vegades sí que arribem i a vegades, fins i tot en casos puntuals que hem fet, de tots és coneguda, són conegudes les maratons de donació de sang, a vegades es superen aquestes 1.000 donacions.
El 41% d'aquestes donacions, si no m'equivoco, es destinen a persones que han tingut accidents o bé operacions. L'altre 59%, Anna, on van a parar?
Pues, a pacients que tenen malalties oncològiques, que necessiten sang regularment, afectats com, penseu que hi ha persones que tenen alteracions cròniques en la sang, com els afectats de talassèmia, que necessiten transfusions cada 3 setmanes. O sigui que realment hi ha molts pacients que poden necessitar o bé glòbuls vermells o bé plaquetes. I que, a més, que a vegades això la gent no ho sap, la sang ens caduca. Ah? És a dir, per això necessitem que cada dia entrin donants de sang, perquè els glòbuls vermells caduquen als 42 dies, però les plaquetes tan necessàries pel tractament de malalties oncològiques caduquen als 5 dies. Amb la qual cosa, diàriament necessitem que la gent col·labori per poder arribar a tots aquests pacients que ho necessiten.
Ja per anar acabant, Anna, no ens queda massa temps. On podem donar sang durant aquesta campanya?
Jo us convido a visitar la pàgina web donarsang.gencat.cat. Aquí hi ha un cercador per població o per codi postal, de manera que la persona que estigui interessada en donar sang pot veure si ens apropem a casa seva o si ens apropem al seu lloc de feina. A vegades, pues, hi ha punts d'extracció menys o menys habituals. A Barcelona, potser, la gent ha visualitzat moltes vegades l'autocar al portal de l'Àngel. Pues, es pot arribar en un moment en allà, o a lo millor estem, com dèiem, a prop del seu lloc de vacances. La idea d'aquesta campanya d'estiu també és que, tot i que durant l'any anem una mica atabalats, pues, si aprofitem les vacances per apropar-nos a algun lloc de costa, però que recordar també que ens podem apropar als hospitals on hi ha banc de sang i teixits, que n'hi ha 12 punts on poden donar en tot el territori i que també hi ha d'altres campanyes en comarques que són també d'interior. Per tant, la gent pot trobar algun lloc apropet d'on estigui per poder fer la seva donació de sang.
Molt bé, doncs, i no només durant l'estiu, sinó durant tot l'any. Moltíssimes gràcies.
Durant tot l'any és necessari.
Exacte.
Però, clar, hi ha moments més crítics, com ara l'estiu, en què necessitem la col·laboració de tothom, del que pot donar per fer-ho i del que no pot donar perquè animi els altres, ja sigui a través del boca a boca o a través de les xarxes socials, del Twitter, del Facebook, perquè ningú que ho necessiti li manqui.
Bon, doncs moltíssimes gràcies, Anna Albert, promotora del Banc de Sang. Recordem aquesta campanya del Banc de Sang que s'ha activat per animar la població, doncs que doni sang durant els mesos de juliol i d'agost. Esperem que sigui tot un èxit, Anna.
Moltes gràcies a vosaltres.
Bon dia.
Adéu, bon dia.
I ens queda just un minut per acomiadar el primer cafè de Ràdio Estel aquest dijous i ens acomiadem amb el Vincent Clark, Eric Correra. Digue'ns el nom d'aquesta cançó que ens agrada tant.
La cançó es titula Don't Go i és del grup Jesú, que va ser composada, com bé deies, de Vince Clark.
Perquè avui fa 54 anys, em sembla.
Així és.
Doncs també el felicitem. Moltíssimes gràcies, nois. Gràcies també a tots vosaltres per haver-nos escoltat. I tornem demà uns minuts abans de les 8 del matí. Que passeu molt bon dia.